La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica, el programa que cada divendres repassa tota l'actualitat esportiva que ens espera aquest cap de setmana. Avui som divendres, dia 9 de desembre, i això és La Tàctica del cap de setmana. Aquest és l'últim entrenament abans d'enfocar de la millor manera els partits d'aquest dissabte i d'aquest diumenge. Sempre comencem amb la Unió Esportiva Olot i ho fem en un partit especial, que ho ha deixat de ser aquesta setmana. Els homes de Jonathan Risueño van aconseguir un empat amb un Regust millor que en altres partits, pel simple fet que l'Olot va ser superior i va mostrar més caràcter i més ganes de treure el partit endavant contra l'Hèrcules. Els olotins han avançat una posició i ara mateix sumen 9 punts en total. El rival d'aquesta setmana és l'Eivissa, l'Eivissa Illes Pitiuses, un rival especial que, com dèiem, aquest dimecres ho va deixar de ser, després de conèixer la destitució de l'entrenador que aleshores era Raúl Garrido, l'entrenador que va estar entrenant tants anys aquí a l'Olot, a segona divisió B, on donava un futbol molt atractiu. Per tant, un partit a banda d'emocional, importantíssim pels interessos olotins, abans de començar una bona ratxa i treure el cap de baix. En futbol territorial, l'escola de futbol Bos de Tosca torna a la feina a Primera Catalana aquest cap de setmana contra el Granollers. A Segona Catalana repassarem els dos equips garrotxins i també ho farem amb la tornada a la competició de Tercera i Quarta Catalana. En poliesportiu, l'hoquei Olot vol canviar la dinàmica després de la derrota a la pista del Cerdanyola i ho vol fer a casa amb la seva afició contra l'equip asturià. El waterpolo, que segueix la bona dinàmica, igual que fa el tenis taula amb la impressionant ratxa que porten en aquest tram de temporada. També parlarem de la cursa del Cor de Maria d'aquest diumenge, una cursa solidària per la Marató de TV3. Això és tot de La Tàctica del cap de setmana, l'entrenament previ a aquests dies d'esport i fred. Però com sempre, des de La Tàctica, agafem la manta i viatgem als diferents racons de la Garrotxa, on trobem tot l'esport.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre, des de La Tàctica, música és divendres, encarem el cap de setmana amb energia i ganes de que arribi l'esport. I ho fem una vegada més perquè sembla que la cosa comença a funcionar. Fa dues setmanes que utilitzem aquest mètode de posar cançons alegres abans de parlar de la Unió Esportiva Olot i de moment hem sumat un punt de 6, però les sensacions són cada vegada millors. Els olotins van treure un empat contra l'Hèrcules d'Alacant, un rival directe, també per la lluita de sortir del descens. Els alacantins es van avançar amb gol de Mitchell, de falta al minut 45, just abans d'acabar la primera meitat. A la represa, els olotins van sortir amb més energia i ganes de canviar la situació, i el resultat del partit hi van generar moltes més ocasions. El gol de l'Olot va arribar amb un contraatac dirigit per un desplaçament d'Eric Vilanova, que Sebas Coris va córrer i va guanyar la posició al rival. El davanter de Tossa de Mar es va plantar davant del porter i en veure l'arribada de Saidubal li va donar el pas perquè marqués a plaer. Els olotins van seguir generant i creant ocasions, però no van poder capgirar el resultat i es van emportar un punt. Ara, aquest cap de setmana, tocarà viatjar a les Illes Balears per enfrontar-se amb l'Eivissa, que fins aquest dimecres entrenava un vell conegut, Raúl Garrido, però com a conseqüència dels mals resultats ha estat destituït. Els eivissencs són 15ens, una posició per davant de l'Olot amb 4 punts més. En els últims 5 partits n'han empatat un contra el Terrassa i n'ha perdut 4 contra Penya Deportiva, Formentera, Manresa i Lleida. Els d'Eivissa sumen 14 gols a favor i 18 en contra. A part, de l'exentrenador també hi ha un parell de jugadors en passat olotí. Es tracta de Marc Mas, el davanter de referència, que va ser l'home gol de l'Olot durant les seves 3 temporades amb quasi una cinquantena de gols. També té passat olotí Ivan Guzmán, l'extrem dret o lateral, que durant els 2 anys per Olot va deixar molt bons detalls de la seva qualitat i polivalència. L'Eivissa Unió Esportiva Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia, com sempre des d'una hora abans a Ràdio Olot, i abans d'anar amb en David Planella per analitzar com està el partit i com està l'Olot, i com arriben, perdoneu, els nostres jugadors, escoltem una miqueta més de música. I ara sí, David, bona tarda.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que juga al camp de l'Eivissa diumenge a les 12, des de les 11 ja estarem a Ràdio Olot. Una Eivissa que aquesta setmana van conèixer la destitució del que havia estat entrenador de l'Olot, Raúl Garrido, per tant no hi haurà retrobament, no?
No, el retrobament tan especial, el primer des que l'Olot va destituir Raúl Garrido ara fa gairebé 2 anys, no es podrà produir perquè dimecres l'Eivissa va sorprendre tothom anunciant la destitució del tècnic valencià que ha acabat sent víctima d'una mala ratxa de 4 derrotes en els últims 5 partits que havia deixat l'Eivissa per primera vegada en zona de descens. Aquesta temporada l'equip illenc es plantejava millorar la classificació de l'any passat. L'any passat es va quedar a les portes del playoff, per tant això volia dir lluitar per entrar-hi aquesta temporada, i aquesta mala ratxa de resultats l'havia deixat a la part baixa de la taula. S'ha acabat carregant, perquè el futbol té poca paciència, Raúl Garrido, i per tant, com dius, no hi haurà retrobament amb el tècnic valencià aquest diumenge.
Qui sí que hi haurà retrobarà amb l'Olot, jugadors que hagin jugat l'Olot, com Guzmán i Marc Mas, dos jugadors que cal tenir en compte de cares amb aquest Eivissa, no?
Sí, Marc Mas ha marcat 2 gols en 11 partits. Ara feia 5 partits consecutius que estava jugant els 90 minuts amb l'Eivissa de Raúl Garrido. Veurem si canvien o no els rols a partir d'aquest diumenge amb el canvi de tècnic. I Guzmán ha estat una mica més irregular, ha jugat 9 partits de titular, no ha marcat encara cap gol, no s'ha estrenat. Però bé, són dos jugadors que aquí a Olot recordem amb bon record, no? Guzmán, un extrem que tant podia jugar de carriler com en atac, molt habilidós, i Marc Mas, un golejador, que amb la Unió Esportiva Olot a tercera, sobretot, va marcar 30 gols i va ser clau en l'ascens la temporada 16-17 a segona B, amb Ramon Maria Calderí i la banqueta, i que segona B no ho va fer gens malament. 17 gols en 2 temporades, per tant, un dels golejadors d'aquesta història recent de la Unió Esportiva Olot, que, com dius, es retrobarà amb el seu ex-equip aquest diumenge, sent un dels puntals ofensius de l'Eivissa.
Si et sembla, deixem enrere ja els retrobaments, anem a parlar de la Unió Esportiva Olot. Derrota al camp de l'Alzira fa 2 setmanes amb una millora del joc, empat a casa contra l'Hércules també amb una millora positiva del joc, per tant estem més a prop que mai de la victòria, no?
Sí, diríem que hauria de caure pel seu propi pes, no? Que ens hi estem acostant, hi ha brots verds, el que passa que s'han de transformar en aquesta victòria que tanta falta fa per 3 punts a la classificació, per moral al vestidor, per moral també a l'afició, perquè tothom hi pugui creure, no? Perquè realment fins ara estem anant, diguem-ne que a poc evolucionant favorablement, per tant es nota la mà del nou entrenador, de Jonathan Risueño, s'està veient que l'Olot vol jugar una cosa molt diferent a la que jugava Manix Mandiola, i que cada vegada els jugadors estan aplicant més bé els conceptes que treballen d'entre setmana els entrenaments amb el tècnic, però falta aquesta victòria, no? Falta aquesta confirmació, que és la que l'Olot buscarà aquest diumenge, en un camp que en misses 3 de gespa natural, força gran de dimensions, i que per tant s'adequa força al que vol proposar Jonathan Risueño i aquesta nova Unió Esportiva Olot, no? A més contra un rival que, ara ho dèiem, està en crisi de resultats, que també està obligat a guanyar, per tant hi haurà molta pressió a Eivissa. Tots aquests factors aquesta vegada poden anar a favor de la Unió Esportiva Olot per trencar una ratxa històrica, i és que ni a Eivissa ni tampoc a Mallorca, de fet a cap de les Illes Balears, l'Olot no ha aconseguit guanyar mai a la seva història un partit de Lliga. Sí que ho va fer a la Copa del Rei, precisament amb Raúl Garrido a la banqueta contra el Poblense, però a la Lliga no hi ha guanyat mai, i per tant busquem trencar també aquesta estadística històrica. Sembla que hi hagi algun malefici amb les Illes Balears.
I una victòria que ens acostaria també, si més no, ens tornaria a enganxar, no?, aquesta zona de fora de la zona de perill, perquè hi ha cap de setmana contra l'Eivissa i la següent contra el Mallorca B, per tant dos rivals directes importantíssims, no?
Sí, importantíssims per tancar l'any natural, per tancar el 2022 i per encarar el 2023, que també arrencarà contra dos rivals directes més, el Badalona Futur i el Prat, de la millor manera, no? És un tram de calendari clau. És cert que els oients poden dir també ho era el novembre, no? I van perdre tots els partits, però bé, el calendari ha volgut que continuem jugant contra rivals directes, i que per tant aquests 6 de 6 sigui realment molt important, perquè ens podria permetre fins i tot sortir de la zona de descens directe. Ara mateix el play-out està a 5 punts, la permanència directa està a 6, i el rival que tenim diumenge davant, l'Eivissa, el tenim just per sobre a 4 punts. Per tant, ens acostaríem a un punt dels eivissencs. Molt important, sobretot, guanyar també fora de casa per afrontar de la millor manera aquest últim partit a casa contra un altre rival directe, el Mallorca B, la setmana que ve, i retallar. Veurem fins quan, però retallar segur a la classificació.
I ja per últim, David, sembla que la infermeria es va buidant, no?
Sí, de moment podem confirmar que les úniques baixes segures són Carles Mas i Blázquez, aquestes de llarga durada, i que Josep Sardà està més o menys bé. Jo ja no poso la mà al foc que Sardà hi serà, és possible que es quedi que es quedi a casa, que no viatgi, perquè, vaja, no està al 100%, i l'altre dia, de fet, havia d'entrar a la convocatòria, però es va provar l'escalfament, va sentir molèsties i va quedar a la graderia. Per tant, Cerdà està buscant aquest 100% que no acaba de trobar, el posarem com a dubte, i per tant és un dubte important a l'atac de la Unió Esportiva Olot, que per contra en recupera jugadors com Sebas Coris, que l'altre dia va ser diferencial a la segona meitat i que podria ser ja titular diumenge a Eivissa, Ernest Forgas va marcar fa 15 dies, veurem si torna a marcar aquest diumenge, Saidouba, que va marcar l'altre dia i ja està a un nivell molt alt, el millor de l'Olot a hores d'ara. Per tant, en atac, bones notícies que tot i que Cerdà no hi sigui, no, hi hagi altres jugadors que estiguin traient el cap i que per tant estiguin demostrant que poden aportar molt, no? I l'altre jugador que és dubte és Marc Castells. Està ja a la recta final de la recuperació, de fet s'ha arribat a entrenar ja amb el grup aquesta setmana, veurem si el convoca Risueño o no. És un jugador que no juga des de la tercera jornada, des del Camp de l'Ebre, per tant no té ritme de competició i és probable que també es quedi a casa per això. En tot cas, si entrés a la convocatòria no seria titular, però podria tenir uns minuts a la segona meitat. És bona notícia que Castells ja es vagi recuperant del tot.
Doncs molt bé, David, diumenge recordem pels oients de Ràdio Olot i la Tàctica, diumenge a les 12 al camp de l'Eivissa, Eivissa-Olot, des de les 11 ja serem en directe a les Illes Balears amb David, Planella, esperem que pugueu tornar amb els 3 punts de les Balears cap aquí a Olot.
Allà hi serem, tant de bo, que vagi bé, adéu-siau.
Gràcies, anem amb Jonathan Risueño.
La Tàctica amb Jonathan Risueño.
L'objectiu cada setmana és guanyar, és portar-nos els 3 punts, i aquesta setmana estem treballant per aconseguir la victòria. Sí, jo crec que bé, la veritat que la situació que estem nosaltres tampoc fixem molt en com està l'adversari. Nosaltres encarem cada partit amb la mentalitat de guanyar i el rival sigui quin sigui, sigui de la part alta o de la part baixa. Jo crec que els seus perills són els jugadors que tenen. Jo crec que tenen molt bons jugadors, és una plantilla feta per estar a dalt i crec que tenen jugadors que també són coneguts aquí. Jo crec que l'Ivan Guzmán és un molt bon jugador, el Juan Antonio, el Marc Mas, jo crec que en quede curt i que tenen el Pol Ballesteros també molt ràpid, que fa molt de mal. Crec que tenen una parella de centrals molt bon també. Jo crec que és un equip amb molt bons jugadors. No ho sé, la veritat que la realitat que tenen ells no sé jo. El que jo crec és que és una categoria molt igualada i que n'hi ha ratxes positives o negatives de tots els equips, i nosaltres el que tenem que fer és fixar-nos en nosaltres mateixos per enganxar una ratxa de positiva d'aquestes que crec que la majoria d'equips l'han enganxat. No, jo crec que volem veure un Olot que crec que el camp d'ells és pa natural, bones dimensions, és paregut a jugar aquí. Altra cosa seria si nosaltres fórem a jugar a un camp petit o de gespa artificial, però jo crec que se'n donen les condicions per a poder ser nosaltres mateixos en el camp de l'Eivissa.
Seguim parlant perquè recordem que la Unió Esportiva Olot visitarà l'Eivissa aquest diumenge a les 12 del migdia en un partit clau pels dos equips. Des de les 11 del matí estarem connectats amb en David Planella, al capdavant de Ràdio Olot. La jornada de segona federació només contempla partits per diumenge. A les 12 del migdia, Eivissa-Olot, Mallorca-Vell-Lleida Esportiu, Badalona-Futur-Terrassa, Prat-Manresa-Terol-Penya Deportiva i Eibre-València-Mestalla. A les 5 de la tarda, el Zira Atlètic Saguntí, i una hora més tard, tancarà la jornada l'Hèrcules Deportiva Aragón. Després de 13 jornades, torna a canviar el líder. Ara ho és el Terol, el primer classificat amb 26 punts, seguit de l'Espanyol B amb els mateixos punts. Qui no baixa del carro és la Penya Deportiva i el Manresa, que estan fent una gran temporada, tercers i quarts, respectivament, amb 25 punts, i tancaria la zona de play-off el filial valencianista amb 24 punts. A la zona lletja, la zona que no li agrada a ningú, en zona de play-out, l'Hèrcules amb 14. El Prat, amb els mateixos punts, ja seria equip de tercera divisió. I després hi ha l'Eivissa, rival dels Lutins amb 13, l'Ot amb 9, que encara no ha superat el llindar de la desena de punts, el Mallorca B amb 9, i tanca la taula una setmana més l'Ebre amb 7 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbaceres, o una samarreta, una de suadora, o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i, sobretot, el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota, aquest diumenge a les 12 del migdia, des de les 11 amb Ràdio Olot contra l'Eivissa, en directe des de Ràdio Olot a les Illes Balears.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Pot entrar dins l'àrea, Cebes pot ser bona, un contra un davant del porter, juga amb Saidu, que remata, gol! Saidu, va! Som-hi, que som al 31 de la segona! Som-hi, que tenim temps!
Saidu ens va marcar el camí, i sí... Tenim temps. Tenim temps d'aconseguir la permanència. L'Olot ja ha tallat la ratxa de derrotes. Va empatar. I ara ha de guanyar. Diumenge en directe des de Camp Misses 3, Club Deportivo Eivissa, Illes Pitiuses, Unió Esportiva Olot. A les 11 del matí, la prèvia, i a les 12 del migdia, el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
A la Primera Catalana, el Bordetors que segueix en la lluita per aconseguir l'objectiu de la permanència. Després d'una setmana de descans, que segur que ha anat d'allò més bé als grocs, els homes de Jean-Miquel Salavedra encaren el partit d'aquest cap de setmana contra el Granollers amb la màxima expectació per poder aconseguir la primera victòria a casa, a Primera Catalana. El Bordetors que rebrà aquest dissabte a les 4 a un dels equips preparats per estar dalt, el Granollers. Així ho explica un dels jugadors de la plantilla, Marc Mejías.
Plantegem la setmana per treure els 3 punts davant del Granollers a casa. Toca sumar de 3 a casa d'una vegada, perquè davant de la nostra afició els hem de donar una alegria. Aquesta setmana l'hem plantejat per recuperar efectius i recuperar-nos de la millor manera per poder guanyar aquest partit. Però bueno, sabem que el Granollers és un equip confeccionat per pujar, o si més no, entrar a la Superliga. I nosaltres sabem les nostres condicions i sabem que a casa ens hem de fer forts. Així que anirem a pels 3 punts i esperem que així sigui.
A hores d'ara, el Bordetors, que és 14, tot i que guanyant el cap de setmana, avançaria dues posicions segures, ja que degut als resultats d'aquest cap de setmana, en partits avançats, afavoreixen els interessos grocs. Els de Jean-Miquel Salavedra porten 2 partits guanyats i 6 de perduts. Salavedra no podrà comptar amb Bernades per acumulació de grogues i Pau Valle i Pol Serra per lesió. A la Primera Catalana ja s'ha jugat d'aquesta 11a 3 partits. La victòria del Mataró per 2-4 al camp del Bescanó, empat sense gols entre Manlleu i Palamós i la derrota del Can Givert a casa per 1-2 contra el Vic. Dissabte es jugaran la resta de partits a les 4, Lloret, Figueres, Bordetosca, Granollers i Torelló a l'Escala. Diumenge a les 12, Mollet, Parets i Caldes de Montbui, Banyoles. Els números donen com a primera posició l'Escala amb 24 punts, seguit del Figueres amb 19. El rival dels grocs, el Granollers, és 6è amb 15 punts i l'últim classificat és el Mollet amb 6 punts, 2 menys que el Bordetosca.
Segona Catalana.
A Segona Catalana, els dos garrotxins iniciaran la segona volta amb la casualitat que tenen els mateixos punts. Aquest subgrup 1A de Segona Catalana està molt igualat. Els homes de Jordi Freixa són 5ens amb 13 punts i el rival d'aquest inici de la segona volta seria la Marca de l'Am, que al final no es jugarà el partit per problemes de gespa en el club figuerenc. No obstant, l'entrenador del filial d'Olot, Jordi Freixa, ens parla de les expectatives d'aquesta segona volta.
Veient una mica la igualtat que hi ha, doncs, aquesta lliga, que ja ens hem enfrontat en tots els equips, doncs principalment bueno, un parell o tres de coses que tenim que millorar, molt clares, vale? Que és ser més forts fora de casa, vale? I molt més regulars, que no hem set capaços de guanyar en tota la primera volta, vale? I després bueno, defensivament l'equip doncs, té que millorar molt, té que ser més compacte, tenim que permetre menys arribades del rival, vale? I si pot ser, doncs deixar alguna porteria a zero, que en tota la primera volta només hem deixat una. Vale? I això és l'objectiu que creiem, que si aconseguim aquestes dues coses, doncs bueno, farem un pas endavant com a equip.
Per altra banda, l'altre garrotxí del grup és el Besalú. Els besaluencs són setens amb els mateixos punts que el Sant Jaume i l'Empuria Brava, 13 punts. El rival dels homes de Manel Puigvert és la Jonquera, que va tercera classificada. De moment en zona playoff amb 18 punts. El partit es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al municipal de Besalú. Manel Puigvert, entrenador del Besalú, analitza l'inici de la segona volta.
Iniciem el campionat amb molta irregularitat, totalment els resultats no eren bons. Llavors encadrem unes victòries que ens permeten estar un tema acabat i acabem doncs, també amb una sensació d'haver comès el mateix error que al principi. Per tant, vol dir doncs, que aquesta teoria amb tanta igualtat implica que si som capaços de mantenir l'ordre i sobretot no cometre errades no forçades que ens puguin donar doncs, aquesta estabilitat, doncs, l'equip pot anar cap dalt. Si seguim doncs, amb aquesta línia on realment ara sí i ara no, doncs evidentment estarem on es mereixem. Penso que tenim equip suficient doncs, per intentar lluitar les tres places, sempre i quan respecti les lesions no tinguem cap tipus de problema, però evidentment doncs, vol dir doncs, donar el bon millor de cada jugador. Per tant, esperem doncs, aquesta segona volta poder trobar el camí, on realment doncs, tinguem aquesta sensació de seguretat i faci doncs, que l'equip doncs, pugui créixer el màxim possible.
Doncs el Besalú que jugarà aquest cap de setmana, segona catalana, i també ho hauria de fer el Sant Jaume, però recordem que s'ha ajornat el partit degut a problemes amb la gespa de la marca de l'AM. Anem ara a tercera catalana.
Tercera catalana.
A tercera catalana, aquest dissabte torna a la competició després d'una setmana d'aturada. El dissabte, a 3:45, a les Planes d'Hostoles, Sarrià de Ter. A les 4, Fornells Camprodon, Cornellà de Terri, Camp de Bànol. A 4:45, Comacross, Santa Pau. A les 5 de la tarda, Sant Ponç, Atlètic Banyoles i mitja hora després, Amer, Sant Privat. Diumenge, Escola de Futbol Garrotxa, Sant Gregori. A les 3 de la tarda i una hora més tard, les Preses Abadesenc amb l'estrena del nou entrenador a la banqueta presenca, Gerard Juventeny. En la classificació, el líder de la categoria és l'Abadesenc i el pitjor del Ripollès és el Camprodon, que se situa en 9è amb 15 punts. El millor garrotxí segueix sent les Preses, que es manté a la zona alta després de 2 empats, 6ena amb 18 punts. El pitjor garrotxí segueix sent una jornada més, l'Escola de Futbol Garrotxa, que no aixeca cap i és l'última amb 5 punts i només un partit guanyat d'11 possibles.
Quarta catalana.
A Quarta Catalana, el grup 27. Els partits comencen dissabte després que s'hagin recuperat els partits ajornats durant la temporada aquest cap de setmana anterior. Dissabte a les 4, Castellfollit-Montagut, Osor-Joanetes, Sant Roc-Bon Matí, Maià-Sant Miquel de Camp Major i Atlètic Olot-Camós. A 6:45, Besalú-Sant Joanenc. Ja diumenge, derbi de la Vall entre la Vall d'en Bas i les Preses a les 12 del migdia. A les 4, Hostoles-Sant Pere Martí, el duel entre el primer i el segon classificat i tancarà la jornada la Canya Serinyà a la mateixa hora. A la classificació, el líder és el Sant Pere Martí amb 28 punts i el segueix l'Hostoles amb 27. Per tant, aquest cap de setmana sabrem si el líder segueix sent el Sant Pere o si l'Hostoles es posa primer a la classificació. Segueix en última posició el Maià amb un punt com des de l'inici de la temporada.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
Comencem parlant del poliesportiu i ho fem com sempre amb l'hoquei Olot, que necessita retrobar-se amb la victòria. El dissabte es jugarà el partit a 8:15 del vespre contra l'equip asturià, contra l'Oviedo Roller. Els olotins són setens a mitja taula, amb 7 punts de 21 possibles. Aquest cap de setmana reben un rival directe per la lluita per la permanència. El partit serà, com sempre, retransmès per Ràdio Olot, amb en Roger Isern, que és aquí tenim a l'altre costat del fil telefònic. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Daniel.
L'hoquei Olot que juga aquest dissabte a casa, la Josep Jou, a 8:15 de la tarda contra l'Oviedo Roller. Què ens pots dir del partit? Com està l'equip, Roger?
Bé, s'arriba en aquest últim partit de l'any, que serà d'aquest 2022 a la Josep Jou. L'equip, com ja sabeu, tots els dies i Toniol, arriba armat per les lesions. Veurem si demà recuperen efectius. Ja ho avanço ara d'inici. Tomàs Mercè ha confirmat que sí que arriba. I fins a l'última hora no sabrem si Marc Prat i David Carles poden entrar als esquemes de García i Pira. Per tant, les lesions tornen a ser protagonista en una prèvia de partit i un aquell lot que tampoc arriba en el seu millor moment esportiu. Dues derrotes i un empat en els últims tres partits. Després de la derrota a Cerdanyola, l'equip no ha acabat de trobar aquesta tecla, evidentment amb les baixes com a grans protagonistes, però sí que no ha acabat de trobar la tecla amb els jugadors que tenim disponibles. Veurem si demà tanca l'any 2022 a casa amb una victòria davant un conjunt que té immediatament per sota.
I Roger, ara ho dèiem, no? Porten una de les millors ratxes que hagi fet a Hoquei Plata. Si és veritat que l'any que ve, l'any passat, doncs, fa una temporada que salva mínimament bé. Aquest any entenc que l'objectiu és el mateix, però per tant passa per aquest últim partit a casa de l'any aconseguir la victòria, no?
Sí, evidentment, encara queda molt, eh? Estem passat ja a la cua de la primera volta, per tant, en queda 4 partits i tota una segona volta, però sí que és important, no?, guanyar amb rivals directes com el de demà, com és un Oviedo, que és de la teva lliga, per entendre'ns, i sobretot els partits de casa. És cert que l'Hoquei Olot va tenir aquella relliscada amb el company de Maria, un partit que ningú s'esperava que perdés, va acabar perdent. Els altres dos, doncs, ha puntuat. Amb el Sant Just va guanyar i amb el Congrés va empatar, però sí que és important per aquests dos motius, no?, per treure punts a un rival directe i alhora guanyar-los tu, i segon, fer-te fora a casa, que va ser la medicina clau la temporada passada per, com deies, aconseguir la permanència 4 jornades pel final.
Tàcticament, Roger, com sortiran els de García i Piera?
Bé, doncs és un partit que en Jordi ho comentava a la prèvia, no? És un rival que està acostumat a tancar-se al darrere, tenir les seves, és un estil similar al del Congrés, no? Un equip molt, molt físic, sobretot destacaria encara més físic que el Congrés, amb jugadors amb molta capacitat física i a l'hora tècnica. Recordem que aquest Oviedo compta ara mateix amb el Pichichi del grup, com és Pelayo Aspra, amb 12 gols, 11 en porta Marc Prat, que és el segon màxim golejador, i Pichichi de l'Hoquei Olot, per tant, un jugador a tenir molt en compte. I jo crec que serà un plantejament on l'Hoquei Olot tindrà la bola, sí que tindrà moments en què s'haurà de defensar, però jo crec que el domini ha de ser l'Oti. Per tant, esperem veure davant un rival que posa les coses molt complicades, ho demostren els seus números, però jo confio a veure un Hoquei Olot actiu, amb ganes i sobretot valent, que és l'Hoquei Olot que hem vist i que normalment ha donat millors resultats.
I Roger, ara també parlàvem d'ahir Planella, no?, del futbol. En la Unió Esportiva Olot la infermeria es va buidant cada cop. A l'Hoquei Olot és just el contrari, no?
Sí, és una contínua, no? La infermeria de l'Hoquei Olot malauradament sempre té la porta oberta i mai l'acaba de tancar i acaba d'estar buida. Com deia a l'inici, Tomàs Mercè demà torna després d'aquesta lesió a la mà, que el va impedir no poder jugar a Cerdanyola, i els altres dos que no van jugar a Cerdanyola, com són Marc Prat i David Carles, hem pogut consultar amb l'estaf tècnic i fins a última hora no es decidirà. Són dos jugadors molt importants, un ja ho sabem de sobres, com és Marc Prat, 11 gols aquesta temporada, i David Carles també és el segon màxim golejador de l'equip, una nova incorporació, i que ha demostrat ser dels millors d'aquest inici de temporada. Per tant, veurem fins demà a les 7 de la tarda, que comença la prèvia aquí a Ràdio Olot, no sabrem els detalls. Esperem que tant en Marc com en David també arribin, com farà en Tomàs per demà al vespre.
Doncs Roger, ho dèiem, oients de Ràdio Olot, oients de la tàctica, l'Hoquei Olot jugarà a la Josep Jou a 8:15 contra l'Oviedo, contra l'equip asturià. Des de les 7 estarem amb la prèvia amb en Roger Isern i l'Anna Prat. Esperem que puguem endur-nos la victòria, aquesta victòria tan desitjada, Roger.
Esperem explicar una bona victòria. Deixa'm afegir ja per tancar, Niol, que demà torna a les retransmissions el nostre analista tècnic i exentrenador i exjugador de l'Hoquei Olot, com és en Miqui Ràfols. Per tant, molt contents de comptar amb en Miqui. Demà una prèvia àmplia de mitja horeta i esperem el partit amb aquest Hoquei Olot Oviedo explicar una victòria que bé que ens aniria pels interessos olotins.
Doncs deixarem, Roger, moltes gràcies.
Molt bé, fins demà, adeu-siau.
Recordem que el partit entre l'Hoquei Olot i l'Oviedo Roller serà demà a 8:15 del vespre a la Josep Jou, des de les 7 de la tarda, a Ràdio Olot amb Roger Gern i Arna Prat i amb l'entrada de l'analista Miqui Ràfols. Seguim ara amb hoquei, però en seguida marxem al bàsquet.
L'Hoquei Olot fa 3 partits que no guanya, però no s'ha d'encendre cap alarma. L'equip transmet bones sensacions i la victòria ha d'arribar.
Tercer partit consecutiu sense guanyar, Cerdanyola 2, Hoquei Olot 0.
Tot i això, estem tranquils perquè els veiem jugar bé. La sort no ens acompanya, però estem veient un Hoquei Olot que està jugant bé pista, que és veritat que té molts factors que no l'acompanyen, com són les lesions.
Dissabte, en directe des de la pista Josep Jou del pavelló d'esports d'Olot, Club Hoquei Olot, Oviedo Roller. Partit important contra un rival directe. A les 7 de la tarda, la prèvia, i a 8:15, el partit. En Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Deixem ara el hockey i ens anem al bàsquet garrotxí. La Vall d'en Bas masculí a segona catalana va tornar al camí de la victòria a la pista de l'Escala per 55-85. Són primers amb 8 victòries i una derrota. Aquest cap de setmana descansen tots els equips, inclòs ells. El femení va tornar a guanyar també 64-56 a casa contra el Blanes. Les noies de l'en Bas són primeres del seu grup també, amb 8 partits guanyats i 2 perduts, igualades amb el Tona i l'Argentona amb els mateixos punts. A tercera catalana, la Piolot va perdre per 4, 76-80 contra el Lloret B. L'en Bas, que és quart classificat, descansava, igual que ho farà aquesta setmana, unificadament amb tots els altres equips. El grup 10 de tercera, el Club Bàsquet Olot, va guanyar 84-78 contra el Casanenc. Per altra banda, el Club Bàsquet Garrotxa va perdre un partit que va avançar contra el Guíxols per 91-35. A tercera catalana femenina, la Pia Olot va guanyar la pista del Vall del Terri per 41-53. El derbi entre l'Envàs i el Sant Joanenc va acabar amb victòria dels de la Vall per 51-41. Una victòria que deixa l'Envàs terceres darrere de la Pia Olot, que són segones, i el Sant Joanenc en penúltima posició. Anem a l'aigua després de suar dins els pavellons, però no deixem de fer esport. Anem amb el waterpolo, on el Club Natació Olot va guanyar una altra setmana contra el Creu Groga per 12-9. Els homes de Jan Ivern segueixen sent segons de grup, amb 6 partits jugats i 5 guanyats, amb 80 gols a favor i 50 en contra. Els olotins són l'equip més golejador de la categoria. El Club Natació Olot de waterpolo visitarà la piscina del GEC el pròxim dissabte, ja que aquest descansen perquè no hi ha jornada. I tornem al tenis taula, perquè el tenis taula Olot segueixen amb la dinàmica que ens tenen acostumats. Un altre 6-0 aquest cap de setmana pels tres jugadors, Arnau Pons, Marc Carimel i Diego Pinho. Els olotins van guanyar 6-0 contra el Borges. Ara mateix són segons a la classificació, amb 2 partits menys que el primer classificat. El pròxim partit dels dos Cargallego no serà aquest cap de setmana, ja que descansen, però hauran de visitar el pavelló del Girbau Vic tenis taula per seguir amb la bona dinàmica. L'entrenador del tenis taula Olot és Òscar Gallego.
Bueno, estem molt contents, l'equip està jugant a un gran nivell, no només el Diego, l'Arnau i el Marc també. La prova és que de 8 encontres hem fet 7-6-0 i un 5-1. No? Bueno, jo com a entrenador, la meva feina és que seguim motivats, que seguim ficats, que no ens relaxem, perquè segur que hi haurà algun dia que el partit no és tan fàcil. I si és mèrit del rival que ens ho posa difícil i al final acabem perdent, doncs felicitar-los i ja està, perquè no sigui perquè nosaltres baixem i no fem les coses bé, no? Esperem que tot segueixi igual els propers partits i que puguem agafar una distància més gran sobre el segon classificat. I res, doncs cada setmana a tope, aviam si podem acabar la Lliga sense perdre cap partit, aquest és l'objectiu.
I tornem amb les curses, com sempre ho intentem fer, i és que aquest cap de setmana n'hi ha una i de les més importants, no pel seu recorregut, sinó perquè és solidària. Aquest diumenge es donarà el tret de sortida de la cursa del Cor de Maria, la 7a edició. En motiu de celebració de la Marató de TV3, el centre escolar recupera aquesta cursa solidària, on hi destinarà tots els beneficis. Enguany, la Marató se centra en les malalties cardiovasculars, on a Catalunya moren una de cada 4 persones per problemes al cor o a les artèries. Per això, des del Cor de Maria han organitzat aquesta cursa solidària sota el lema de "Necessitem el teu batec perquè cap cor s'aturi". Ens explica un dels professors del centre i organitzador de la cursa, Gerard Masdeu.
Per sort, estem molt contents d'aquest any poder recuperar el format de cursa solidària. És la 7a edició, per tant, molt contents de poder-nos retrobar, tornar a fer una proposta que enganxi a tota la gent, perquè ja en parlarem, suposo, amb més profunditat, però sí que està dirigida a tota la comunitat educativa de l'escola, però també aquesta proposta està oberta a la resta de la ciutadania.
La matinal solidària i esportiva organitzada pel Cor de Maria començarà aquest diumenge a 9:45 amb una activació i mitja hora després començarà la cursa. I això és tot de la tàctica del cap de setmana. Ja ho veieu, sempre amb més esport, sempre amb més tàctica i sempre a prop de la Garrotxa i l'activitat física. Recordeu que podeu escoltar els podcasts a Ràdio Olot sempre que vulgueu. Que passeu un bon cap de setmana, tactiqueros i tactiqueres. Des de la tàctica, amb amor, us estimem.
La tàctica. Amb Aniol Puigvert.